Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
8 minuts i arribarem al punt de les 11 del matí. Avui dimarts, breu rebàs de l'actualitat amb Alba Triadó. Bon dia.
Molt bon dia.
Estava a punt de dir dilluns.
No, dimarts.
Més val que siguem ja dimarts. Alba, avui amb què comencem el repàs de l'actualitat? Quines notícies ens portes?
Doncs comencem amb una broma o no broma de mal gust, ja que ja teniu molta gent a l'atur i sembla ser que algú va fer un anunci una mica equívoc al Facebook i això va portar una mica de caos a un poble de València. València!
Aquest algú qui va ser, Alba?
Doncs sembla ser que una empresa privada. T'explico, mira, 2.000 persones van col·lapsar al centre municipal de Almussafes, que és a València, on s'oferia un taller d'orientació laboral per treballar a IKEA. Era un taller d'orientació laboral i no ofertes de feina. Però, per error, va semblar que el Facebook, al posar l'anunci d'IKEA juntament amb una empresa de treball temporal, semblava que estiguessin fent un anunci per la propera obertura, que serà el 2014 en aquesta única població de València, per treballar a l'IKEA.
Diríem que d'orientació laboral es va passar a oferta laboral.
Exacte, i va ser exacte l'error d'interpretar quan es va publicar al Facebook el cartell que anunciava el taller al costat d'un avís que deia a tothom entregar el seu currículum i literalment i baixar la llista de l'atur d'aquesta manera.
I què ha dit l'empresa, un cop coneguda l'errada?
L'Ajuntament s'ha desentès de la publicació i evidentment IKEA s'ha desentès també de la publicació, ja que diuen que quan ells obrin el nou centre les ofertes de feina les faran a través de la seva pàgina web o a través d'un comunicat oficial o de les seves vies de Twitter i Facebook, però sempre des de la corporativa de l'empresa sueca.
És a dir, que el 2014 sí que hi haurà un IKEA en aquesta població.
Exacte, el 2014 s'obrirà IKEA a València, en aquest poble de València, i aleshores els senyors d'IKEA ja s'encarregaran de buscar el seu personal i demanar currículums, però no d'aquesta manera que han causat aquesta alarma social, ja que hi va haver fins a 7.000 trucades a l'Ajuntament i a la policia local d'Almussafes.
Com diem, però l'Ajuntament no ha volgut respondre. De València
no.
On anem?
No. Doncs de València ens anem cap als Estats Units i m'imagino que tu coneixes la Gwyneth Paltrow.
Em sona, sí.
Et sona, una actriu dels Estats Units que fa poc va ser reconeguda com la més bonica del món però també la més odiada. Déu-n'hi-do, no sé si una cosa equipara a l'altra, però pobreta, bé, almenys és guapa tu. T'ho diuen, però si ets guapa ja t'ho prens d'una altra manera, potser, no ho sé.
No ho sé.
A mi, com que ni una cosa ni l'altra, doncs no tinc aquests problemes. Doncs la Gwyneth Paltrow va donar un curiós consell per superar les discussions en parella i és que si teníem aquella dona que ensenyava als homes com demanar matrimoni, la Gwyneth Paltrow aconsella a les seves amigues de com superar les discussions de parelles. El problema és que ella ho va dir en un sopar amb amigues seves en un restaurant, però d'una manera o altra algun periodista es va assabentar d'aquest consell i ho va portar a un canal de televisió. L'anècdota en qüestió va ser explicada al programa de televisió britànic Chelsea Lately, on l'actriu va acudir de convidada de la setmana.
I què ens descobreixen de Paltrow?
Què ens descobreixen? La Paltrow va dir que per acabar amb les crisis de parelles el que s'ha de fer és una bona fel·lació al teu home. I aleshores s'han acabat els problemes, clar. A la pobra Gwyneth, quan li van explicar això en directe.
Aquesta és una o això és tot?
No, de moment aquesta és la que sabem. No sé si en té més de trucs que ens els faci arribar o li faci arribar al Marc Casanovas, com tot el que es pot fer arribar a aquesta casa a través del seu correu electrònic, que potser, mira, pels qui tinguin problemes de parella, doncs ja saben que ella molt amablement els donarà consells per superar-ho.
Doncs hi ha els consells d'aquella dona que vam recollir un dia a homes.
Exacte.
Per demanar matrimoni. I ara els consells de Gwyneth Paltrow
per acabar amb crisis
de parella.
Clar que sí, sempre està bé saber-ho.
Cadascú a casa seva farà el que li sembli.
Ah, exacte.
Què més?
I anem dels Estats Units i tornem cap a casa i ens anem al País Basc, on l'Ertzaintza s'ha obert un expedient administratiu per desordre públic a un guipuzcoà de 38 anys.
Què va fer?
Doncs el senyor estava passejant pel Guggenheim i no se li va acudir res més que quan estava a la sala dedicada a Richard Serra, en el mític museu de Bilbo, a baixar-se els pantalons i cantar la Internacional. Un homenatge al comunisme o a ell mateix, vés a saber. I es veu que l'exència no s'ho va prendre gaire bé i va decidir que allò era alguna cosa semblant a escàndol públic i van decidir arrestar-lo i obrir-li un expedient. No sabem ben bé com es traduirà això, però...
Semblant o ho era?
Bé, mira, segurament que els que estaven visitant el museu ja tenen una anècdota més per explicar i tampoc se li fa mal a ningú.
Ahir vam parlar d'un quadre d'Andy Warhol pintat amb orina.
Déu-n'hi-do, que se m'ha pagat molts diners, si no m'equivoco.
Quants diners, exacte? No és el mateix.
No. No sé si la foto que li han fet a aquest home des de les càmeres de seguretat del museu la vendran o no. Suposo que no. I què els va semblar als altres visitants del museu que l'home fes això? Bé, jo m'imagino que graciós. El problema és que potser hi havia nens i no és una imatge gaire agradable, però tampoc cal anar més enllà.
Per curiositat, quin rotatiu recull aquesta notícia?
Doncs ho recull el Què Diari, que és una font inesgotable de notícies curioses i divertides pel nostre repàs de l'actualitat. I ens en tornem a anar cap a un altre lloc, marxem de Bilbao. I és que hi ha empresaris que tenen noves idees revolucionàries i el que ha fet un home és demanar als seus treballadors que es tatuïn el logotip de l'empresa a la seva pell i si fan això els hi pujarà un 15% el sou. Bé,
i els assegura, imagino, que no els farà fora.
Home, això no ho diu. No crec que sigui un contracte vitalici, menys com estan les coses avui en dia. Però bé, no sé quin sou base tenen, però mira, un 15% més, depèn de quina situació et trobis per un tatuatge. No sé si és legit o no. Depèn del logo de l'empresa, també. Home, si és bonic. És menys... Bueno, no ho sé.
T'han d'agradar els tatuatges,
clar,
també.
Sí. Tampoc sé on se l'han de tatuar, perquè suposo que ha de ser visible.
Imaginem que sí, seria la lògica. Doncs avui que anem a cavall entre Amèrica i l'Estat, no sé on trobem les notícies més estrambòtiques, Alba, i amb quina vols acabar?
Doncs acabarem amb la secció que més ens agrada a nosaltres, que és la secció del Justin.
La secció de Justin! Justin!
Ja feia dies que no apareixia Justin per aquest programa. Quina l'ha fet aquest cop?
Clar, nosaltres ja el trobàvem a faltar. Què faríem sense el Justin, el nostre repàs de l'actualitat i sense, sobretot, la nostra careta, la nostra sintonia del Justin que tant ens agrada. I és que un fan, el Justin estava a Dubai fent un dels seus concerts, no sabem si va arribar tard o no, això no ha estat notícia en aquesta ocasió, però un fan se li va tirar a sobre durant un concert mentre ell estava tocant el piano. El fan va burlar les mesures de seguretat i es va tirar sobre el cantant. En un vídeo difós a les xarxes socials es mostra com l'admirador masculí, en aquest cas que normalment solen ser les noies més jovenetes, corre per l'escenari i s'agafa el viver al moment, doncs, mentre ell estava tocant. El més curiós de tot potser és que hem trobat la notícia dos llocs diferents, l'hem trobat al País i a un altre diari, bueno, una mica... No sé com dir-ho, menys seriós que el País.
L'informador, de fet, és on les traiem sempre, no?
Exacte. No, mig.
Jo m'he quedat amb que tocava el piano, no ho sabia. Jo us he dit sempre que aquest és un bon nano.
Discrepo, no ho sé. És un nano, diguem-ne.
Gràcies, aquí. Alba. Pausa pel butlletí i la publicitat i tornem a la segona hora. JP, you are... Yeah, man.